Aquesta és la tercera activitat i última activitat que fem relacionat a l'exposició de Cerdà. I aquesta vegada hem invitat l'actual director de Programació de Planejament Territorial de la Generalitat de Girona.
De Catalunya.
Que, de Catalunya. Que, ho sento, que a més, aquí veig moltes estudiants de tercer, és l'autor del llibre que us he estudiat l'any passat, de l'ordenació urbanística, conceptes, eines i pràctiques. Però també va ser l'autor, conjuntament amb Manuel de Solà Morales, d'un llibre sobre els eixamples menors. Que és exactament aquest, i aquesta és la raó per la qual el vaig invitar a la nostra escola. I com sempre agraeixo moltíssim que pugui haver vingut amb nosaltres i participar a l'activitat de la nostra institució. Jo crec que ara hem de començar, perquè ja és molt tard, perquè volem deixar una mica de temps per fer les preguntes al final. I
ho deixo la paraula.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia. Això se sent bé? Bé. Bé, aquesta és una espècie de conferència revival, almenys per mi, perquè aquest llibre a la que es referia la Nàdia el vaig escriure entre l'any 71 i l'any 74, o sigui que té més de 35 anys. Ja no és una temàtica que jo ara estigui treballant, i per tant m'ha costat un cert esforç, diguéssim, recuperar aquelles idees, però bueno, com que era la Universitat de Girona i jo sóc de Girona, doncs em feia il·lusió venir-ho a explicar, i bueno, pel que vulgui, explicaré el que el llibre aquest diu. Bàsicament vaig comprovar, això sí, que tot i que té uns quants anys, doncs les idees que aporta i les reflexions doncs no s'han envellit gaire, i vaig quedar doncs relativament content del treball que vaig fer llavors. Que vulgui aprofundir en la matèria, doncs aquí hi ha més coses. Parlaré dels eixamples menors, com diu el llibre, i no sé com els hi hem de dir, eixamples de ciutats mitjanes de Catalunya. Però abans que res volia recordar algunes idees respecte a l'eixample. No? L'eixample és una manera de créixer la ciutat que se situa històricament en un període molt concret, que és el que podríem situar en la segona meitat del segle XIX i primer terç del segle XX, no? I l'exemple paradigmàtic que ja us han explicat és el de Barcelona, però hi ha més coses, no és només l'eixample de Barcelona, que és el que té un contingut que fins i tot transcendeix el fet d'un eixample i va més a l'elaboració d'una teoria sobre l'urbanisme. En els altres llocs no és tan així, però sí que són eixamples que responen a les circumstàncies del moment. Circumstàncies del moment que podem recordar breument en quin moment estem. No? Estem en un moment que es donen dos coses bàsiques per aquest model de ciutat. Per una banda, la revolució industrial i el creixement en unes dinàmiques força més importants de les que hi havia hagut històricament en algunes ciutats, motivades per la industrialització, que porta molta gent a treballar del camp a la ciutat, i doncs també la normalització en aquest país del que podria dir el liberalisme com a doctrina política i també en termes econòmics, i que és un moment en què han desaparegut ja totes aquelles règims del sol propis del feudalisme que es van allargar durant molts anys, i el sol passa a ser doncs propietat d'una burgesia. Ja no hi ha senyorios ni servituds especials, les ordres religioses també s'han desamortitzat els seus béns, i el sol està en condicions d'entrar en un mercat en termes del que coneixem ara, en termes liberals. No? El creixement de les ciutats necessita sol, i el sol està en disposició d'entrar en el mercat. Això vist a hores d'ara, això del mercat del sol doncs té moltes connotacions negatives, i es poden defensar moltes teories de que aquest mercat hauria de tenir altre tipus de regulacions, i en fi, les coses que estan passant aquests dies als diaris doncs també tenen un trasfons d'un mercat incorrecte del sol. Però en aquell moment, el passar d'aquestes fórmules, diguem-ne, medievals a unes fórmules, diguéssim, més comercials, liberals, allò, jo podríem dir que és un acte progressista, no? Vull dir que estem avançant en direcció de la història, no? Paral·lelament a això, doncs, hi ha tota una reflexió, diguem-ne, teòrica, que comença sobre la ciutat i comença a plantejar problemes que fins a aquell moment no s'havien tractat, no? Qüestions d'higiene, qüestions de mobilitat, altres sí que s'havien tractat i encara es mantenen com qüestions d'ordre públic, apareix el ferrocarril, etc. Estem en un moment en què la ciutat passa a ser analitzada com un objecte, d'estudi i objecte de projecte, que és una cosa que doncs, d'una manera global no havia passat. La ciutat del segle XVIII i d'abans havia tingut projectes, no sé, es feien catedrals, es feien places, es feien cases, però aquesta idea d'agafar la ciutat com un tot i dir com ha d'evolucionar aquesta ciutat en el futur es planteja doncs, d'una manera diguem-ne científica, entre cometes, en aquesta època. I el primer producte que surt és l'Eixample. Després aquesta tècnica ha continuat i és el que després hem anat consolidant com que diguem la ciència urbanística o similar. No? L'ordenació que comporten els eixamples podem dir que té com un objecte fonamental que és respondre a aquestes, diversos objectes, respondre a aquestes preocupacions d'higiene, mobilitat, etc., però també ordenar el mercat del sòl, igualar les oportunitats i maximitzar també l'aprofitament del sòl. L'aprofitament del sòl sempre serà molt millor si tenim un traçat racional que comprengui la globalitat del creixement que es preveu i si aporta innovacions, doncs millor. No? I això en què es tradueix? Es tradueix en dos elements que tots els eixamples hi és, en major o menor grau, que és la idea de xarxa de quadrícula, veurem en quins termes ho fan els nostres projectistes, i també, amb això, alguns més, altres menys, en la nova invenció d'un tipus d'edifici. Que es diu en el cas de Barcelona, això és molt clar, és la casa de renda, o en el cas de París, en les ciutats grans sí que hi ha un nou tipus que trenca amb els tipus del segle XVIII, a les ciutats petites això no passa tant, però sí que hi és en alguna mesura. Tots els eixamples, els projectistes estan imaginant-se un model de ciutat diferent, un model de ciutat que incorpori innovacions. I aquest procés de ciutat nova, d'eixample de ciutat, es fa diguem-ne en dos moments de gestió, que són molt clars, després això ho tenim molt clar, és el moment del planejament i el moment de la gestió. Però aquí té unes característiques pròpies, hi ha un moment que diguem fem el projecte unitari, i el projecte unitari és un projecte que no requereix més detall, és a dir, es tracen els carrers, no és allò que fem el pla general i després ve el pla parcial i després ve el pla de millora, no? O l'estudi de detall, no, l'acte unitari de definir l'eixample és el primer moment del procés, i després hi ha un acte que és molt fraccionari, ja és l'edificació solar a solar. Aquest acte tan contundent d'ordenació que el traçat de l'eixample comporta és el que facilita que després no necessitis instruments intermedis, instruments que desenvolupin aquella idea a escales de més detall, sinó que hi ha directament el procés de construcció de la ciutat a través de l'edificació doncs, es posa en marxa. No? O sigui, hi ha una acció enormement unitària i que per si mateixa ja exhaureix tot el seu camp de joc, i després un procés enormement fraccionari que és el de l'edificació del solar a solar, que va doncs, associat a un mercat de sòl doncs, on els propietaris doncs, posen en el mercat les seves finques i els promotors constructors construeixen, etc. Bé, centrades aquestes idees, jo passaria a fer una sèrie de comentaris sobre uns quants exemples d'eixample de ciutats mitjanes de Catalunya que tenen certes peculiaritats i que doncs, jo crec que acaben d'il·lustrar això que explico contextualitzat en cada cas, i al final parlaré del cas de Girona, que, bueno, que no, ja avanço que no és un cas del que es pugui estar molt content o que es pugui aplaudir. És un cas en relació a tots els altres potser dels més limitadets. Aquí és una llista que està en el llibre aquest que us ensenyava, expressa no és exhaustiva, segur que n'hi ha més, però en aquell moment vaig detectar aquests i que em va donar doncs, l'expressió de que havia sigut una activitat bastant notable aquests projectes d'eixamples en ciutats mitjanes que tenen que veure amb Cerdà o no, doncs no ho sé, no molt, vull dir que cites a Cerdà en aquests projectes no n'he trobat cap. Que alguna idea sembla que podria provenir, doncs potser sí, és de suposar que a Sabadell i a Mataró, que estan a la vora de Barcelona, doncs coneguessin que estaven passant coses a Cerdà, però no es consideraven ells, els autors d'aquests eixamples, massa seguidors de Cerdà, i directament ells bevien de la doctrina una mica aquesta que us he explicat, d'una situació històrica, d'unes finalitats i d'uns objectius. Parlaré dels eixamples de Mataró, de Sabadell, de Terrassa, de Badalona, molt breument, i de Vilanova, per passar després al de Girona. Algun enquadrament. Tots aquests projectes es situen entre l'any 1860 i l'any 1900. Són 40 anys en els que a Catalunya, podríem dir que la revolució industrial en aquestes ciutats mitjanes ja es nota, els creixements han sigut, les dinàmiques, més que els creixements en relació a les anteriors, són importants, i en tots els casos també la població, quan es elabora el projecte d'eixample, estan en dues xifres molt, molt clares, entre 10.000 i 20.000, 11.000 i 20.000 habitants. Són circumstàncies molt similars, vull dir que ciutats d'una dimensió doncs, molt comparable. Aquí doncs, hi han expressades les dinàmiques demogràfiques de les diferents ciutats i veiem que totes se situen, tots els eixamples es situen en aquest quadrat d'aquí. Bé, Mataró és un eixample de l'any 1878, aquí els autors són dos, un arquitecte que es diu Emili Cabanyes i un enginyer que es diu Melchor de Palau, i ells, el seu argument és l'argument base, el que hem expressat al començament, i el posar-lo sobre el cas de Mataró, en el que la diapositiva aquesta permet veure una mica aquest ratllat, que seria el Mataró del moment, doncs opten per una idea d'eixample molt en continuïtat de la ciutat existent, i ho fan bé. Ho fan bé perquè ells mateixos, quan analitzen la cabuda, en quant tardaria en omplir-se tot aquest àmbit que ells inclouen o defineixen com espai de creixement de la ciutat, a partir de les dinàmiques que tenien en els anys anteriors, arriben a la conclusió una mica desoladora, des del seu punt de vista, de que tardarien 160 anys. Llavors, ràpidament afegeixen que què són 160 anys en la vida de les ciutats? Res. Doncs, per tant, posem-ho, després com s'ha demostrat, no van ser 160 anys, això és en plena, en 30 o 40 anys a l'eixample de Mataró va quedar exhaurit. Però aquesta dinàmica tan petita li va un creixement per continuïtat. No és molt capaç de generar de cop models nous, com passa en el cas de Barcelona, no? Que nosaltres tenim continguda per les muralles una població a punt d'explotar, i en un moment que les muralles poden treure i es pot crear una xarxa, aquesta allau, diguem, de necessitat d'ocupar sol, de seguida consolida un model de traçat totalment diferent del que tenia. Si això es produeix a poc a poc, caseta a caseta, difícilment arribes a mostrar un nou model que marqui una pauta nova. Per tant, aquests senyors doncs ho fan molt santament, de dir, anem-ho fent molt en continuïtat. Mataró té una estructura molt radial en aquell moment, perquè a més de les direccions dominants de cap al nord, cap a Arenys i Girona, o cap al sud, hi ha les que van cap a l'interior, cap a Argentona, cap a Granollers, cap a Sant Celoni, etc., que en aquell tipus de mobilitat que hi havia llavors doncs, també eren competitives, aquests camins, doncs fan aquesta proposta radial, molt modesta, però implantant aquest ordre, vull dir, un ordre d'unes illes que tenen aquesta voluntat de ser regulars, però que a mesura que es van acostant en el casc, doncs perden aquesta regularitat i s'encaixen com poden i busquen aquesta voluntat de continuïtat. Aquí ja existia el ferrocarril, curiosament doncs no l'Eixample no denota cap, no fa cap gesto respecte al ferrocarril, ja hi era, perquè ja hi era feia uns quants anys, feia 30 anys. Per tant, probablement part de la taca grisa ja provenia d'aquest fet de l'accessibilitat que donava el ferrocarril. I també el fet del parc, no? Aquesta idea de parc com a element accent de la ciutat, en un lloc molt, molt, molt argumentat a partir d'higiene, salubritat, el mar encara és una imatge d'insalubritat, per tant el parc es posa en les zones més altes, etc. En aquests exemples petits, com ja heu dit, el tema de tipologia, de nou tipus de casa, no hi és tan present, però els senyors aquests de Mataró sí que es plantegen un canvi respecte a la manera tradicional, que més encara es pot veure en molts pobles del Maresme, que eren les tires i creixements a dos cares. I ells plantegen ja una illa que té quatre cares, i al plantejar l'illa que té quatre cares els resulta el problema de la cantonada, de com aprofiten, com s'aprofita la cantonada. Llavors ells dins del document expressen aquests assajos d'aquesta manera de prolongar el pati interior o creació de patis de cantonada que permet aquest aprofitament. Hi ha un canvi, no tant en el tipus, perquè aquestes parcel·les potser són molt semblants a les del Mataró Vell, però sí en aquesta idea de girar el cordó d'edificació tota la cantonada. Bé, Mataró, l'Eixample és molt perceptible avui encara, sobretot el fet de les rondes, el fet de les rondes que crea aquest Eixample, i a més ha sigut un element que ha permès doncs, donar una racionalitat, un element de recolzament de tots els creixements exteriors que han continuat una mica amb aquesta estructura radial. Però jo crec que en el cas de Mataró l'Eixample ha tingut un paper en la història de la ciutat francament positiu. Un cas totalment diferent, per exemple, és Terrassa. Aquí a Terrassa, això és un Eixample del mateix any, de 1878, és un projecte d'Eixample d'un senyor que es deia Miquel Coret, i era mestre d'obres, no era arquitecte. I aquí fa una proposta que en planta, no sé si veu bé, però bueno, les il·lustracions estan tretes de llibre i no són de gran qualitat, però és molt atractiva en quant a aquest establiment d'una quadrícula molt, molt rotunda, però de molts diferents tamanys. Aquí ja passava a Terrassa, aquesta és la part de la Terrassa quan es planteja el projecte d'Eixample, ja existia el ferrocarril de Renfe, que en aquell moment no era Renfe, però el ferrocarril que anava a Saragossa, diguéssim, i aquí ja hi havia com uns diferents models de creixements, aquest doncs, més residencial, molt, 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 molt del 18, i peces molt més grans de la indústria que estava en aquell moment del cotó implantant-se en aquesta ciutat. I això el projectista ho fa, diu, l'esquema de carrers manté aquesta quadrícula tan rígida, però de manera que ens permet doncs, proporcionar illes de diferent dimensió i buscant doncs, també doncs, una manera de lliurar-se amb el casc, no ho té tan fàcil com els de Mataró, perquè parteix d'aquest patró. I per què agafa aquest patró, que no té res que veure amb les directrius que li dona la ciutat actual? No ho sé, aquí hi hauria una interpretació, però que no deixaria de ser allò una conjetura, que és que segueix el nord magnètic, més o menys. I tractant-se d'un mestre d'obres, potser la seva idea de la facilitat de replanteig basada en una brújula, etc., doncs podria haver sigut una pauta, que si no s'entén molt bé perquè agafa això i ho manté amb aquesta rigidesa. El que passa és que no funciona per què? Perquè Terrassa creix molt a poc, tot i que les dinàmiques fossin molt més altes, li passa una mica el mateix que a Mataró, i quan es produeixen els primers creixements, doncs que serien aquests d'aquí, ja han passat 24 anys i 24 anys doncs, no ha canviat gaire la taca grisa, però sí que ha aparegut aquest creixement, doncs aquest creixement el que mana és la directriu que hi havia, la directriu real de la Rambla de Gara, que després és la que agafa també l'arribada dels ferrocarrils catalans i les noves edificacions, perdó, doncs ja es posen seguint aquesta i manen tot el que succeeix després. Vull dir que hi ha una clara confirmació d'aquesta llei que abans us apuntava, que en el cas de Mataró està ben entès, que en el cas de Terrassa, tot i que el traçat doncs, sembla interessant, no està ben entès, perquè després no va tenir cap efecte. No? Aquí doncs, veiem doncs, que sí que es produeixen quadrícules, el tipus d'illa doncs, pot ser més o menys semblant, però ja les directrius són diferents i eixamples posteriors, que no comentaré, doncs, van recosint en un conglomerat molt més de peces, de diferents, com si fossin plans parcials que composen l'actual teixit de Terrassa. Sabadell és diferent. Sabadell es dona un cas curiós, tot i que Sabadell, examinant papers de l'Ajuntament, doncs vaig descobrir que hi havia un eixample, es parlava d'un eixample de l'any 48, de l'any 58, que seria fins i tot anterior al Cerdà, d'un senyor Oriol Bernadet, que el va tenir encarregat, que hi va treballar, però això no vaig arribar a trobar cap plano, per tant és probable que no arribés a res. Doncs el primer eixample que sí que té planos és aquest, que el fa un arquitecte que es diu Francesc Daniel Molina, i aquest és un arquitecte important. Aquest és un arquitecte que ha participat fins i tot en el concurs de l'Eixample Cerdà amb unes propostes que tenien per lema, si ho tinc apuntat aquí, higiene, comoditat i bellesa, vull dir que estava més en el món del que passava a la gran ciutat. Era arquitecte provincial, i d'això que fos arquitecte provincial, arquitecte de la Diputació, segurament li ve l'encàrrec de fer l'Eixample Sabadell. el projecte de la plaça Real de Barcelona seu, la façana, que és la façana neoclàssica de l'Ajuntament de Barcelona, que de dins és gòtic però de fora és neoclàssic, és també d'aquest senyor. Per tant, era un arquitecte, diguem-ne, il·lustrat, amb un bagatge cultural, que doncs, aborda això d'una manera diferent. Ho aborda amb una certa voluntat de contundència ideològica. Això és el Sabadell, això aquí a sota és el teixit del Sabadell quan es planteja aquest eixample de l'any 1865, i tenia alguns elements de referència ja molt marcats, i això facilita sempre les coses, que era el ferrocarril, que és aquesta aquí es veu, no? I que també es havia construït doncs, potser 20 anys abans la Rambla Central, no? Que això és la zona més antiga, que marcava, doncs, ho articulava tot aquest creixement més espontani. No? El senyor Francesc Daniel Molina planteja aquesta proposta, que té una radicalitat que potser aparentment no es veu, però fixeu-vos que fa aquí un creuat de vies de 20 metres, que les bases de l'encàrrec no les preveia. Sabadell volia vies fins a 12 metres, fins a 16, però no de 20, i Molina, doncs, que té el Cerdà, aquest sí que té el Cerdà una mica al cap, tot i que no ho diu, doncs planteja una voluntat de reincorporar brutalment el casc antic en el nou traçat amb aquestes dues vies. El casc antic és això, aquí, d'aquí a aquí, aquí hi ha l'estació de tren, tot això està molt ben entès, però en una ciutat petita plantejar-li aquest esventramento tan radical, doncs és una cosa que no funciona i no va funcionar. El seu eixample, a part d'això, tenia doncs, també una idea de creació de quatre districtes amb unes places centrals que també d'alguna manera ens recorden les idees de Cerdà, com fa els seus mercats i els seus barris. Aquí doncs això també apareix, però com us deia, l'Eixample no va molt més enllà que això. Això acompanyat d'un discurs molt potent, molt ben construït sobre el trànsit, la qualitat ambiental, la higiene, l'ordre públic i l'economia. Pues l'economia està per veure, perquè es va entrar al centre de Sabadell, no és una cosa que en termes econòmics fos abordable, però bueno, ell construeix tot això molt bé, unes memòries molt brillants, però al final la proposta és molt esquemàtica, és una proposta que s'exhaureix una mica en aquest mateix plànol i no té gaire més que això, perquè l'altra aportació, que seria un nou tipus de casa que, com a Barcelona, això no s'atreveix a fer-ho, perquè suposo que entén que Sabadell no donaria de si per una proposta tan ambiciosa. El fet és que això no va gaire enlloc, no s'arriba a provar, Sabadell segueix creixent i l'utilitza en el que li convé, vull dir, perquè en aquelles coses que són innocues i que serveixen com a pauta del creixement, l'Eixample Molina, sense estar aprovat, s'utilitza, però quan la cosa es planteja en termes de desventrament, doncs no s'utilitza. Al final, al cap d'uns anys, se n'ha de plantejar un de nou, que fa un senyor que es diu Miquel Pasqual, ja estem a l'any 1886, o sigui, 20 anys després que Molina, i que aquest fa una proposta totalment oposada a lo de Molina. Aquest dibuix, l'obert és lo ple, és un dibuix de treball d'aquella època i que després no n'he trobat un altre que es veiés més bé, i és el que ensenyo aquí. Aquí es veu clarament que la part que era ja Sabadell, que era l'obert, doncs l'Eixample no el toca, es juxtaposa amb tota delicadesa, i sí que això té un caràcter d'eixample molt clar, amb una quadrícula molt ben traçada, amb uns xaflanets més petits que els de Molina, i això doncs, tira endavant amb el que aquestes coses tiraven. Al final, doncs, aquests dos parcs tan fantàstics que hi ha aquí, doncs no, bueno, no s'ha manat aquest i aquest no tant fantàstic, però també dos parcs importants per la ciutat, aquests al Sabadell actual no els descobrim, però la planta d'aquest eixample sí que la descobrim. Vull dir, sí que va ser un element de referència pel creixement durant molts anys. Vull dir, és un eixample menys pretensiós, però molt més aplicat, per dir-ho d'alguna manera. És un eixample que s'ocupa de veure com han d'anar les cases, de les diferents maneres d'ocupar-se els xamfrans, de quin paper juguen aquests xamfrans, quines coses s'hi poden posar, la font, la columna mingitoria, etc. Vull dir que pensa en que l'eixample no és només uns carrers de circulació, sinó que és també els canals dels serveis. Vull dir, és un treball acurat, no violent, acomodatici, si volem dir alguna cosa, però segurament és el que a Sabadell li convenia. Fins i tot és tan acomodatici que aquí dibuixa doncs, sis places, diguem, per la tècnica habitual de treure una illa, doncs allà queda una plaça, no sé, a mi sis no em surten, ho diu, ell ho diu en la memòria, però em surten una, dos, tres, alguna per aquí dalt, bueno, és igual, suposem que siguin 4 o 5, però ell en la memòria diu molt curiosament, diu, no, aquestes places que dibuixo no és perquè s'hagin de fer en el lloc que indico, sinó per recordar que són necessàries, el qual el senyor Pasqual donava facilitats perquè el seu eixample doncs, s'adaptés a les circumstàncies de cada moment. Bueno, això és el Sabadell, una visió del Sabadell actual, veiem doncs, molt marcada la ciutat per aquest eixample, que després doncs, permet també incorporar activitats industrials i doncs, no sé, refonguent algunes illes, ocupant illes senceres, etc. Una altra casa és Badalona. Badalona és l'any, estem a l'any 95, com Mataró, que està posat també en la línia de costa del Maresme, però aquí, diguéssim, l'eixample té una direcció totalment diferent. Aquí pesa molt més, com veurem, la directriu de les grans circulacions. Segurament la major proximitat a Barcelona feia que això fos més perceptible, i aquí la carretera general, el camí, com es diu, i el ferrocarril i aquestes coses doncs feien molt més evident la importància de la directriu paral·lela al mar que no la radialitat que Mataró adopta, no? La Badalona antiga estava aquí i després té com un eixample del 18 en aquesta banda d'aquí, però l'existència d'aquestes directrius tan rotundes i el camí ral que venia per aquí dalt i les rieres del Maresme doncs donaven com una super xarxa que integrava tots aquests creixements de gra més petit en una macro, en una super xarxa més general. Doncs l'eixample tenia facilitats per plantejar-se en aquests termes, i l'eixample va ser més o menys això, que podem distingir tres parts, no? una que és la urbanització d'aquelles illes que per resistència d'alguns propietaris a vendre, a posar al mercat el seu sòl, havien quedat com buits urbans i que no tenia molt sentit que en la ciutat es mantinguessin perquè hi ha discontinuïtats que afectaven a la funcionalitat, el creixement cap al sud i el creixement cap al nord, amb diferents tractaments. Bueno, aquestes d'aquí són com més continuistes amb el que donen els carrers que arriben, però aquí i aquí hi ha com dues posicions molt diferents. Hi ha una idea d'eixample molt més residencial, molt més burgès, en el sentit de més representatiu, amb unes places, amb un eix potent, etc. Mentre que a l'altra banda, aquí fa una cosa molt interessant, que no sé si s'aprecia molt bé en aquesta imatge, però hi ha com una alternància d'illes estretes i illes amples. Aquí en el primer tros, si sempre perdo la... aquí, el primer tros on les illes són més estretes, doncs aquí venen unes amples, aquí unes estretes, aquí tornen a venir unes amples, de manera que va buscant com unes franges que jo interpretaria, perquè la memòria d'aquest projecte no l'hem trobat, que està pensant en una creació d'espais per habitatge proletari, espai d'habitatge de treballadors i espais industrials, no? I va fent aquesta sobre les mateixes transversals, treballant amb diferents verticals. La part d'aquí sí que veiem en algun lloc que s'aprecia això, no? Aquí tenim un assentament residencial, aquí un altre, i aquí mig doncs teníem peces industrials, no? Aquestes s'han remodelat perquè és on hi ha el pavelló del bàsquet i el port, i això és tota l'operació del front marítim, però aquí hi havia peces industrials, aquí hi ha unes residencials, aquí hi ha unes industrials, després això ja es perd, és la potència del creixement industrial doncs arrasa amb aquesta voluntat, perquè suposo que la demanda de sòl va ser molt més forta. En canvi, la part de dalt, home, surt una quadrícula, però surt perquè havia de sortir a la força, una franja aquí, una franja aquí, una carretera aquí, doncs aquí doncs acabes, però no és la quadrícula proposada per l'Eixample. Això, el tall que fa la carretera nacional, que aquí gira i s'acosta a la costa i segueix per la costa, Mas Nou, Premià, etc., impedeix que aquella aquella idea de quadrícula tan pura, doncs cristal·litzi. A més, també, perquè aquí acaba havent-hi assentament industrial. La demanda de sòl industrial a Badalona rebassa molt l'expectativa que el projectista d'Eixample tenia i acaba amb aquestes quadrícules que no eren aptes per aquest ús. Un altre cas interessant, Vilanova i la Geltrú. Aquí em sembla que aquest ja és l'últim d'aquests que abans d'arribar a Girona, no? Aquí el fet de l'Eixample té una component, diguem-ne, biogràfica, que és un senyor que es deia Ferran, a veure si me'n recordo, Ferran Gomà, Francesc Gomà i Ferran. L'Eixample és de l'any 1878. Vilanova era una ciutat d'una certa prosperitat en el segle XVIII perquè era la sortida dels vins del Penedès per mar. Llavors això doncs, li donava un vigor comercial, tot i que no tenia, encara no li ha arribat el ferrocarril, va arribar l'any 1862, o no, més endavant, no, quan es fa això encara no té el ferrocarril. Doncs, i va tenir també per aquesta cosa de com va passar a Lloret o en algunes altres poblacions emigració a Amèrica, Arenys de Mar seria un altre cas, i retorn dels que deien els indianos emigrants que tornen al seu poble enriquits i que llavors això els permet doncs, ser unes persones que contribueixen al desenvolupament de les arts i de la ciutat i paguen doncs, establiments culturals. Aquest, la seva passió anava una mica més enllà d'aquestes coses més representatives i la seva voluntat era que Vilanova tingués un projecte d'eixample. No? Ell mateix, en els anys anteriors, és el que promou l'obertura de la Rambla, que des del casc antic, Vilanova i la Geltrú, arriben al mar on hi havia doncs, el típic poblat de pescadors que aquesta doble nucli, aquestes poblacions tenien, no? Però no content amb això, perquè ja era la Rambla aquesta i el fet de que tinguis la línia de costa doncs ja et marca una pauta, vull dir, ja està clar que treballaràs per vies transversals i vies terra-mar, però Gomà vol una cosa una mica més adequada a la seva idea de ciutat de Vilanova i promou aquest projecte, que és un projecte d'una gran regularitat, amb unes vies de 30 metres que el d'això, amb unes vies més estructurals a dins, i que recorda molt, i aquesta seria una de les tesis a demostrar, i aquí també només és una conjetura, allò de la voluntat tan racional, tan pura de les ciutats de les lleis d'Índies, no? Ciutats de fundació que es feien doncs, a Iberoamèrica, als Estats Units, però també a Cuba, que és on havia estat aquest senyor, i suposo que aquell model tan pur, tan ordenat és el que ell entén com el que correspon a una ciutat que vol ser pròspera en el futur. I llavors aquest és com diguéssim un eixample que entenc jo que es fa com al revés, en lloc de fer-ho de dins cap a fora amb més o menys continuïtat com els casos que hem vist, jo que el fa una mica de fora cap endins, es planteja aquest gran rectangle, que això és la Vilanova a la que aspirem, i des d'aquest rectangle, després això sí, graduant la posició dels carrers perquè empalmin, que integra d'una manera bastant rotunda tot el que era la Vilanova existent en aquest nou model. Jo crec que aquí aquesta és una tesi no demostrada que en el meu treball d'aquells anys vaig defensar i que fins ara tampoc he tingut cap motiu per abdicar-ne. Per tant, jo sostindria que aquest senyor doncs, tenia això al cap, perquè ell és el que promou l'Eixample, paga fins i tot una edició del plano, perquè el que vaig trobar a Vilanova amb gran sorpresa meva i això crec que és plausible. Després aquest senyor que tenia doncs, la seva voluntat de treballar per la ciutat era gran, és el primer concessionari del ferrocarril des de l'any 1937 i el que construeix el ferrocarril fins a Vilanova, i bé, el ferrocarril que llavors no té cap dificultat per posar-se, sí, clar, el ferrocarril necessita unes estacions i unes vies que ocupen espai, però la seva integració amb la xarxa aquesta tan ben treballada a partir d'aquesta idea de plano de ciutat d'Índies doncs no té cap problema, com tampoc ho té quan la carretera passa, aquest camí passa a la carretera general, etc. I això és una... Bueno, diversos dels que he parlat, aquí tenim Mataró, aquí tenim el de Terrassa, que hem vist que no té èxit perquè no sé, parteix d'unes directrius equivocades per la poca força que té, el de Sabadell del Miquel Pasqual, el segon, i el de Badalona. Aquí es veu bé això de les intercalats de franges més petites, i que després resulta que la proporció no està ben calculada, i per això doncs els intervies passen a ser més grans, i això doncs no es qüestiona. Em sembla interessant aquesta, perquè estan fets a la mateixa escala, per veure doncs quines dimensions es plantegen aquests projectes. Doncs bé, doncs van pràcticament tots a doblar, o fins a algun cas més que doblar, el que és la ciutat en aquell moment, tot i que, com he dit abans, doncs en les memòries dels plans, doncs alguns això ho veuen com molt, molt llunyà en el temps. Però tots aquests casos, no en aquest, per les raons que he comentat, doncs l'Eixample té un paper notable en l'estructura del futur. Passaríem al cas de Girona. Girona té una diferència substancial respecte a totes aquestes altres, és que tenia muralla, i que sé, en cap més assimilable a Barcelona. Tots aquests altres eren ciutats que no tenien cap interès militar, i per tant doncs havien anat creixent al llarg dels camins, i el problema era diferent. Aquí a Girona hi havia una muralla, i al plantejar-se l'Eixample doncs li passava el mateix que a Barcelona, que necessitava una autorització del ram de la guerra, o com es digués, el ministeri de llavors, i que algú digués que això no era necessària estratègicament, aquesta muralla, i que la ciutat podia estendre's, no? Les coses que ja anaven passant a la ciutat, els importants, passaven fora de la muralla. Ja hi havia creixements en Raval, com passava aquí al carrer del Carme, o al carrer de la Rutlla, o aquest pla no és de l'any 77, em sembla, havia arribat al tren. Havia arribat al tren i havia doncs generat en l'estació una certa implantació a l'estació, però això doncs genera l'aparició d'algunes cases, uns comerços, etc. No? I ja es veia que la plana aquesta exterior doncs era una plana amb moltes potencialitats de futur. No? Llavors l'Ajuntament de Girona demana, naturalment, fer un projecte d'Eixample. Ho demana l'any, em sembla que és l'any 1891, 4 anys després s'autoritza amb una llei especial de l'Eixample Girona, una llei que també diu l'Eixample s'haurà de posar entre aquest baluart de, em sembla que en diu, de la Mercè, i aquest baluart que és el de Figuerola, i haurà d'estar posat en aquesta banda d'aquí, i no en permet que es posi per aquestes parts d'aquí ni aquestes d'aquí. També era la part més pràctica. Llavors, autoritzat això, l'Ajuntament crec que convoca un concurs. En els casos anteriors també a Sabadell també es va fer, vull dir que era un procediment normal, i s'hi presenten uns arquitectes gironins que no me'n recordo com es diuen, i el que va guanyar, que es diu Campllong, Eugeni Campllong, que no era gironí, però estava casat amb una gironina, era de Vilafranca. Els gironins no van presentar cap treball, només va presentar-ho aquest en Campllong, i se li va doncs adjudicar la redacció del projecte d'Eixample, no? Bé, aquí el projecte d'Eixample, aquí té unes imatges que són de l'Atlas aquest de Girona, del Col·legi d'Arquitectes, que no es veuen gaire res, però aquí es veu doncs la seu abast. Ja veurem altres planos on es veu més bé la relació amb la ciutat i amb el territori, però aquest és la planta original de l'Eixample, que es divideix en dos parts, el que en diu l'Eixample de la Mercè, això seria el traçat de la muralla. La muralla es pot enderrocar, però no es poden enderrocar encara els baluards. Els baluards es mantenen aquí, alguns fins als anys 30 i alguns fins als anys 50, i Campllong doncs sí que fa un traçat d'una via important de ronda, una via doncs que és l'actual Jaume I, i sobre això construeix doncs un eixample que veurem doncs que a mi sembla enormement esquifit, i amb una molt faltat d'una certa lògica pròpia. És allò que té una notable indecisió. El distingeix en dues parts, una part que és la que diu de Figuerola, perquè està al baluart de Figuerola, aquest és el carrer de Figuerola, i que potser doncs té un to així, diguem-ne, més treballador, i la part de la Mercè, que té un treballador d'un to més, potser més burgès, tot i que s'ha de dir doncs que aquí hi havia grans propietaris, el senyor Encesa, que després construeix S'Agaró i l'Hostal de la Gavina, que va resistir-se durant molt de temps a urbanitzar. Això doncs va quedar, en fi, aquí doncs en barbetxo, i fins als darrers anys, de fet als anys 60 encara s'estava construint aquest eixample, no? Aquesta és la visió en relació a la ciutat. Llavors, això és un plànol d'aquesta geografia dels anys 20, que es deia, que és el carrer d'Escandi, geògraf molt conegut històricament, en els plànols de les ciutats que mostra sol afegir-hi el projecte d'eixample, perquè els ajuntaments ja els hi subministren així, és a dir, que els plànols ja anaven, era la ciutat històrica existent més l'eixample, això era un costum que ara no es fa. Ara quan es fa el plànol de Girona, pels turistes no es posa el pla general, és a dir, d'ordenació urbana, es posa el pla de la realitat actual. Llavors, doncs, això es veia, no sé, com un projecte molt, molt sentit per la ciutat, i per tant ja es posava, no? Aquí veiem que la proporció en relació a la ciutat existent, doncs, és una proporció molt exigua. La ciutat existent aquí tenia 45 hectàrees i l'Eixample 28. Fixem-se que en els que hem vist anteriorment anaven com a un 100%, de la... I això jo crec que és el seu pecat original, no? No aconsegueix incorporar en la seva proposta, que ja la veieu, i la vostra és simplement, doncs, el traçat d'aquests carrers. Aquest és el carrer, aquest ja estava traçat, és el carrer Pare Claret, no? I puja aquests altres carrers, no és el carrer de la Creu, em sembla que és aquest, i el de la Salle, no? I aquests altres transversals, la Rulla, el Migdia, que bé, tot plegat són mitja dotzena d'illes, no? I molt, molt supeditat a les preexistències, i en fi, molt... Llavors què passa? Doncs que temes com l'estació, com la carretera Santa Eugènia, com els ferrocarrils, aquest és el de Sant Feliu, i després aquí hi havia el d'Olot, que seria més o menys això, el riu Güell, doncs queden fora d'aquest àmbit i queden com a referències territorials de molta importància, però que no hi ha cap element que les integri a la ciutat, que les doti, diguéssim, d'un espai que les converteixi, doncs, en un espai urbà significatiu, o les protegeixi, o creï dos carrers a cada costat, de manera que les incorpori d'una manera correcta, no? El Gomà aquí fa una frase molt, molt cabalística, que jo crec que després la interpreta al peu de la lletra, però tot plegat queda en res. Diu: la red viària d'una ciutat debe considerarse como punto notable de enlace del sistema de comunicación universal con la comarca en que aquella se asienta. O sigui, no sé, això sembla una cosa d'una gran grandiloquència, i de fet Ximurem ell ho fa, perquè és el notable d'enlace. Ell enllaça, tots els seus carrers enllacen amb referències de carrers o camins que li venen del seu entorn, però no arriba a donar cap pauta que vagi més enllà d'aquest ordre rural que d'alguna manera l'Eixample hauria de domesticar, no seria la paraula, però d'incorporar a una lògica més urbana, I llavors això, com que és tan petit, no ho fa. Si l'Eixample hagués agafat això, per exemple, fins al riu Güell, haguessin tingut un eixample de les proporcions semblants a les que els que hem parlat, i segurament hagués donat molta més possibilitat al projectista de donar resposta als problemes del creixement de Girona. Aquí l'únic que ha donat són resposta als problemes més obvis de continuació dels carrers, no? Aquesta seria una altra visió del mateix. Aquesta és una de l'any 21, i en el que podem veure, doncs, que aquí comencen a passar coses, no? La directriu de la carretera de Santa Eugènia i Sal, doncs, és una directriu importantíssima, que en l'Eixample, doncs, no acaba d'aparèixer, només apareixen els seus principis. La plaça Marquès de Camps ja existia, la plaça Marquès de Camps era un element clau, perquè aquí es trobava en l'arribada de l'eix al carrer Nou, a l'eix de la segona muralla, amb la carretera de Barcelona i la de Santa Eugènia, i aquí, doncs, es produeix aquest element que ell ja ho entén, que això és una de les referències de la nova Girona, perquè això ja ha passat quan es pot... però no li serveix de gaire res, perquè de seguida se li ha acabat el territori, no? Això ja hi era, per tant, doncs, què passa? Doncs no li dona cap pauta, o no l'envolta de ciutat lo suficient perquè això passi a ser, doncs, una articulació que també hagués estat bé que hagués sigut més gran, Això no és tant la culpa d'ell, perquè aquí, quan s'estava treballant el projecte d'Eixample, resulta que es construeix el Banc d'Espanya, I el que primer podia haver sigut una plaça molt més notable recollint el que és ara l'avinguda de l'Hospital, la plaça, ara no sé com es diu, Pompeu Fabra, i el carrer Nou, en un espai queda limitat per aquest fet, que llavors en lloc de deixar-lo aïllat, doncs s'acaba de fer tota l'illa sencera, no? O sigui, que hi ha tots aquests elements desgraciats que no van gaire en lloc. Sí que crec que això està bé, el carrer de la Ronda, ben dimensionada, i la posició de dues places en els seus extrems, la plaça de Bastos i la plaça del Mercat del Bestiar, que durant molt temps es feia aquí sobre el costat de l'Unyar, que després ha passat a ser la plaça del Mercat, i aquesta altra plaça d'aquí, on hi ha l'any següent del projecte d'Eixample, ja es construeix l'Escorxador. És una plaça que això de Bastos tampoc està massa clar, però potser l'Escorxador formava part també d'aquestes instal·lacions associades al Mercat de la Carn. Jo crec que aquí hi ha com una indecisió del projectista, perquè no té espai entre els dos jocs de directrius, aquí al voltant de l'espai d'extensió de la ciutat hi ha dos tipus de sol·licituds, una que són aquestes, que són més la carretera Santa Eugènia, i unes directrius més rurals que s'endevinen, i també el riu Güell, etc. I després hi ha aquestes, no? Que són més les del tren, la carretera de Barcelona, el carrer de la Rutlla, etc., en la que mana l'Unyà. Llavors el projectista es debat entre les dues, i el poc espai amb què compta per fer el projecte no acaba de decidir-se per cap. I què li passa? Li passa que el projecte d'Eixample Girona no té dues illes iguales, són totes diferents, i totes doncs una mica resultat de la casualitat, no? Vull dir que, i per tant doncs és un tipus de projecte que, bueno, sí, no diria que no hagi servit per res, però doncs ha pautat mínimament el desenvolupament de la ciutat, però ha perdut una gran oportunitat, no? I, bueno, aquí el podem reconèixer, naturalment amb densitats molt brutals en relació a el que són els seus carrers, però això ja no és culpa del projectista, sinó que és culpa de lo que ha passat després, no? Aquí acabaria, no? I aquí hi hauria el de Figuerola, que és aquest d'aquí, i en el que doncs això no és, com veiem a Sabadell, el teixit de Sabadell principal. Clar, aquí a Barcelona també, a Girona també hi ha una cosa que també s'ha de dir, té una ciutat històrica que pesa molt, i que per molt ben fet que estigués l'Eixample, la presència de la ciutat històrica doncs hi seria, no? Però es podia haver aspirat a un tipus de traçat més reeixit, no? Veiem que no ha resolt els grans problemes. Aquí veiem unes traces que es troben casualment, que aquí hi ha una estació, no sé, té una placeta, però després apareix l'Eixample del Güell, que bona part del que després ha sigut la part nova de Girona, almenys entre l'Emili Graït i el que és la carretera aquesta, el carrer que porta ara la Devesa, doncs està clarament faltada d'una referència de suficient qualitat, diguéssim. Bé, aquí és una imatge de pitjor qualitat perquè és del Google Earth, però aquí es veu ratllat el que ha sigut l'Eixample amb alguns canvis sobre el que li passava, no? Bé, aquí doncs jo vaig arribar a mica aquestes conclusions l'any 74. Després, recentment, he llegit un article a la revista Girona que signen en Joan Vicente i la Maria Rosa Farguell, que són professors d'aquesta universitat, i vaig veure que, tot i que a mi no em citaven, i per tant tinc que pensar que no havien llegit el meu paper de 20 anys abans, les seves conclusions eren molt similars. Vull dir que la valoració, direm, no bona d'aquest projecte, amb això hi coincidim clarament, no? Ells detecten també el de l'àmbit insuficient, que a mi em sembla que és clau, i apunten una causa no tant d'àmbit com de dir Girona no era una ciutat industrial. Girona no tenia la demanda de sòl que les ciutats com, i això és veritat, no? Com Sabadell, com Mataró o com Badalona tenien en aquell moment, perquè la indústria, doncs, fins i tot no sé a quin any es posa la Grover, però a més es posa dins de la muralla del Mercadal. Vull dir, llavors l'impuls de creixement és molt petit, i al ser molt petit tampoc s'atreveixen a fer-lo molt més gran. Però hem vist que en altres casos, que Mataró també això passava, si comptaven en quant tardarien en omplir-ho, els hi sortia 160 anys. Doncs, bueno, doncs aquí tampoc hagués passat res si hagués hagut una mica més d'ambició en aquest sentit, no? El sí que fa uns càlculs l'arquitecte aquest amb Can Llong i diu que en 100 anys Girona creixeria 4.000 habitants sobre els 16.000 que tenia llavors. Bueno, clar, eren els càlculs que agafaves les dinàmiques anteriors i les projectaves. I això, clar, és una, si les coses segueixen sent igual que han sigut, pues, potser tinguis raó, però les coses canvien i unes hipòtesis de més creixement no les va fer, no? I el no haver-hi la dinàmica, el no haver-hi les hipòtesis, pues no tenim ni àmbit ni força per omplir-ho, no? Però va passar també que no va ser ni tampoc un eixample molt representatiu, per això que he dit que hi ha parts que van quedar com molt en stand-by, i els edificis de la burgesia il·lustrada, que podem dir, doncs, els que feien Rafael Masó, doncs no estan a l'eixample, eh? Estaven a la carrera de Barcelona, a la Farinera, o a la Farinera Teixidor, o els xalets que estaven més cap a Sant Eugeni. Vull dir que ni tan sols aquest aspecte de representació l'eixample el va jugar prou bé, no? Bé, tampoc és una qüestió de lamentar-se, i tampoc aquestes coses són fets definitius perquè la ciutat no pugui ser el que és, perquè Girona, doncs, en aquests moments és una ciutat perfectament comparable en qualitat de vida i amb interès urbà amb qualsevol, i comparable i superior a les que m'he esmentat, però potser si hagués tingut un eixample, l'eixample que mereixia, doncs encara les coses, doncs, serien millors, o haguessin estat més fàcils. Bé, volia acabar amb un comentari que ja és una mica extrapolant aquest discurs a la meva feina, actual, i a les circumstàncies actuals. L'eixample he explicat al començament i he intentat il·lustrar-ho, que respon a un moment històric, que respon, diguéssim, a unes circumstàncies concretes, eclosió de la burgesia, industrialització, liberalització del sol, etc, etc, hi ha uns tipus. Ara, si de tota aquesta idea destilem els conceptes de ciutat compacta, ciutat diversa, ciutat en aquest sentit sostenible, ciutat que pot tenir serveis públics a l'abast de la gent, ciutat ben integrada físicament als teixits que hi havia, etc, etc, ens dona un ideari que és absolutament vigent. Vull dir que nosaltres, quan fem els plans territorials a les ciutats que ens sembla que en el futur de Catalunya poden jugar un paper nodal, és a dir, més capital, més prestadores de serveis, els hi posem una estratègia que diguem això, tenim creixement potenciat. Algunes ja no ho poden. Girona ja no té moltes possibilitats de ser molt més gran del que és, pot acabar de polir el seu entorn, però quan dic Girona, Salsa-Rià, naturalment estem parlant de realitats urbanes reals, no de municipis, però altres ciutats, no sé, Vilafranca, Penedès, o Figueres, o Palafrugell, o Vic, doncs són ciutats que en el futur poden passar de tenir els 20, 30.000, 40.000 habitants que tenen ara, tenien les 100, 150.000, i això ens sembla, des del punt de vista del territori, que és una Catalunya molt millor, molt més gestionable, molt més sostenible, que una Catalunya en la que tot aquest creixement, que si no canviem les coses tindrem, tot i encara estem en crisi, però les crisis se suposa que un dia es superen, doncs molt millor aquesta Catalunya de ciutats potents que no una Catalunya de molts i molts poblets de 2-3.000 habitants, no? Una tendència que és la tendència més natural, eh? Aquí en el territori nostre ara es dona que ciutats mitjanetes, no passa com el 19, ciutats mitjanetes com Vic o Vilafranca, potser perquè estan massa a la vora de Barcelona, posen totes les resistències quan se'ls diu que haurien de créixer i ser més importants, i en canvi tots els poblets aquests que no tenen ni transport públic ni tenen ferrocarril i molts llocs de treball, doncs sempre estan disposats a créixer perquè això els permet, doncs, finançament per l'Ajuntament. Això ens porta a un model catastròfic. Crec que hem de recuperar en el nostre discurs com a planejadors del territori, recuperem la idea de l'eixample en aquest sentit que dic, no? Uns eixamples del segle XXI que no seran aquests que hem explicat, però que sí que ens sembla que algunes de les qualitats d'aquests, qualitats que potser no estaven en l'origen del discurs, els objectius eren uns altres, però al final què han passat amb aquestes àrees? Que han sigut àrees urbanament molt diverses, molt riques, molt per, molt, amb molta capacitat de renovació en el temps, amb facilitat de dotació de transport públic, etc, que creiem que és un model de ciutat que s'aguanta amb una previsió d'objectiu de sostenibilitat que estem obligats tots a tenir. Res més. I si hi ha alguna pregunta o comentari, doncs per això estem. Sí, una mica.
Si allò podríem considerar-ho un nou eixample i està prou ben fet, com per dir que totes aquestes coses bones que tenien 100 anys enrere, els eixamples, s'han pogut aplicar.
Bé, a fer.
En el cas, com el de Girona, que té la Gran Via, són bons perquè Sabadell també té una gran vinguda que fa la volta i tot, i són molt, no sé, a mi em semblen, em trobo molt...
caòtics.
Grans rondes...
Desorienten.
Sí, desorienten molt, i no sé si acaben d'ajudar a orientar el creixement amb una partícula, per exemple, que seria la mica... que és la mateixa.
Molt bé, molt bé. Sí, a veure, això de l'eixample és una paraula també una mica flexible. Eh? Jo, que es pot parlar dels nous eixamples de Mataró, aquests creixements, que el POUM de, no sé, de fa de... que van fer en Llop i Jornet eren els arquitectes, no? I que després ells també són els que fan, em sembla, el pla d'aquesta zona de la plaça Europa. Però ja no estaríem parlant d'un eixample en el sentit de globalitat, no? que en aquestes ciutats del 19 o primers del 20 es deia l'eixample de la ciutat. Ara la ciutat de Mataró ja és tan gran que el que té són creixements parcials que potser per les seves característiques de densitat podríem assimilar a aquests nous eixamples. El que ha de ser un eixample del segle XXI és un tema obert. I crec que hi ha moltes voltes a donar-li, perquè tampoc podem caure en un mimetisme d'aquests tipus de traçat i de compacitat i tipus d'habitatge, perquè hi ha una exigència d'un habitatge més qualitat. Aquests habitatges de l'Eixample de Cerdà, doncs són habitatges molt interiors, que tenen molts patis interiors, que tenen moltes habitacions amb poca llum. Vull dir, demanem una altra cosa avui als habitatges, i un eixample així tan compacte costa de donar-la. Per tant, has d'anar a altres tipus d'ordenacions que tampoc n'hem trobat cap que digués aquest és l'eixample del segle XXI perfecte, no? Això de la plaça Europa, bueno, a mi molt no m'agrada, però això és una opinió personal. També entenc que és un punt difícil perquè la topografia ja no és la topografia del creixement natural. Llavors la inclusió d'un gran centre comercial és una aposta moderna, però que s'ha de veure en quina mesura això vitalitza l'eixample que té al voltant o el desvitalitza. Aquí també hi hauria teories. L'eixample aquest o el que ens podem imaginar, t'imagines una proximitat d'usos també, que això es mantingui en certa mesura, a la que tu poses un paquet comercial molt gran, doncs no dones marge a que hi hagi més comerç més integrat a l'habitatge. Potser és que això del comerç més integrat a l'habitatge potser és una idea nostàlgica que cada vegada ens costa més de mantenir, perquè també els operadors comercials doncs necessiten les seves maneres d'actuar i la botigueta. Però bé, estaríem una mica en aquest punt de debat, que jo crec que aquests dos arquitectes són, bueno, són molt bons, tenen premis nacionals d'urbanisme, premis Catalunya, no sé què, han fet moltes coses, per tant no posen en dubte en la seva tasca. Allò ho veig encara una mica desarticulat, jo, però en fi, això ja és una apreciació personal i en totes les reserves. I això de les rondes, esclar, les rondes d'una manera, esclar, si tu tens una quadrícula, això és el mètode millor d'orientació, sense allò els carrers que el Cerdà et desorienta, en tot cas perquè és massa monòton, però el saber que després es girar a l'esquerra, després a la dreta, funciona molt bé, no? El que tens una ronda que segueix la muralla, doncs produeix un canvi d'orientacions, però en el cas de Girona jo crec que Timor és un dels referents de com espai de la ciutat nova, no? Per tant jo diria que que està bé, tens el Correus a un extrem i el Mercat a l'altre, i llavors doncs, surten tota una sèrie de carrers de molt diferents de pelaje, no? Perquè uns són petits, uns són grans, uns mala de vesa, uns altres... que el problema no està tant en la ronda, entenc jo, com que les pautes dels carrers que hi donen doncs no són molt, són una mica heterogènies, no? No, és que això hi ha diferents posicions. El que sí diu l'Ajuntament és que les illes no siguin més grans de 6.000 metres, el qual estàs dient unes illes que tinguin no poden arribar a tenir 80 per 80, i això en algun lloc he llegit que diu és que com que l'espai era molt petit, doncs perquè no amb tres illes no t'ho mengessis tot, que tingués un cert de joc de carrers i... Però jo no entenc que el Ministeri de la Guerra posés aquesta pega. Sí que en la memòria es diu la nova línia de fortificació. Diu, no podem fer l'Eixample molt gran per causa de la nova línia de fortificació. I potser es pot pensar, però això no està investigat, que en l'enderroc de les muralles s'autoritzés, però preveient, que hi hauria d'haver-hi algun altre tipus de cosa, no crec que fossin unes altres muralles, però algun tipus de dispositiu d'estratègia militar que impedís que aquest eixample fos més gran. Això, hi ha alguna pista en aquest sentit, Hi ha alguna pista en aquest sentit, però clar, si per altra banda l'arquitecte projectista quan treballa diu això en 100 anys 4.000 persones, i per tant aquí en queden de sobres, doncs també arriba a la conclusió de que ha de ser petit. Jo diria que això potser que estés en la llei d'Eixample, en la llei aquesta especial de l'any 1895, però aquesta Eixample no s'aprova fins l'any 1909. O sigui que això m'he descuidat de dir-ho. Té una època molt llarga de ser un projecte dibuixat però no aprovat. I entenc que hi havia temps suficient, si és que hi havia hagut algun impediment de tipus militar, perquè en aquest període és que s'ha plantejat l'extensió. I quan les coses estaven passant ja fora del que era, l'Eixample, no? Per tant, no sé, no li trobo massa justificació a que fos, tan petit.
Quines consideracions tens sobre l'Eixample d'Olot?
Bueno, Olot té un eixample exemplar que és l'Eixample Malagrida, aquest que és un traçat que té un caràcter molt diferent, perquè allò no vol ser l'expressió de l'Olot del futur, sinó que vol ser l'expressió, allà és molt més important que el nou model de ciutat que vol plantejar, és clar, és un model de ciutat molt exclusiu, que no el dir el traçat del nou Olot, sinó diu allà, jo crec que és un exemple, no sé com dir-ho, fantàstic, però també entès en la seva pròpia limitació del que vol ser doncs, una àrea de ciutat de jardí, de xalets molt ben traçada i molt elegant i molt magnífica, que després es vol reproduir en el següent una mica més anant cap a les preses, no hi ha una nova estrella, i en aquella, diguéssim, no hi ha l'èxit no és igual. El que passa que entenc que l'Eixample Malagrida no és extrapolable. Jo entenc que és un s'agaró. Està molt bé, però no resolia els problemes de creixement d'Olot. No sé si havies dit dues preguntes tu que em feies.
Sí, faltava una.
Va.
Una aquesta idea del valor de l'Eixample com a exemple de compacte cap a un pensament de possibles futurs de la ciutat. Sempre quan parlem de sostenibilitat hi ha diversos aspectes, el medi ambient, i també es parla de sostenibilitat en el campus social. Sempre m'he qüestionat el tema de la idea de la sociabilitat a dins de l'Eixample. Perquè la meva impressió, quan estic a l'Eixample de Barcelona, a l'Eixample de Barcelona, que sigui difícil crear una situació de veïnat a dins d'aquest tipus de densitat que podem parlar també de l'exemple de Girona. La mateixa sensació la tinc exactament a Girona també. Aquestes són com... quin és el model que em dóna més la sensació que pot crear una unitat de veïnat? La ciutat jardí més dispersa, que clarament ara es veu totes les seves limitacions i tot el territori a més a més que es menja. Entonces, bueno, proposo aquesta qüestió com una qüestió que jo mateix em estava proposant i no sé si vosaltres heu fet més...
Bueno, no puc improvisar, sí, no sé. Sí, bé, parles de la sostenibilitat en termes socials, diguem, no? Té els tres components, ambiental, social i econòmic. I el social, doncs, se suposa que és aquell model en què, diguéssim, s'eviten les exclusions, les segregacions, la creació de guetos, una certa, diguem-ne, facilitat de la gent en accedir als serveis. Bé, jo crec que tot això ho aporta molt millor un creixement d'aquest tipus compactat que no un creixement desagregat de baixa densitat. Ara, sí que és cert que en determinats creixements de baixa densitat i fins i tot per la seva pròpia morfologia poden fomentar unes consciències veïnals molt superiors a quan estàs vius en una casa al carrer Provença en Villarroel, diguem-ne. Ara, és més sostenible això de lo veïnal? Això hi ha qui ho defensarà com la forma natural de relació entre les persones i qui en canvi pot fer l'anàlisi de dir, home, en canvi això crea uns interessos de grup que no són solidaris amb la resta, crees molt més la sensació de que del foraster, el que entra allà, en canvi l'altre doncs és tot molt més públic. Aquí ho hauria molt a discutir. Jo simplement plantejo que sí que és veritat, per qui tingui el gust personal en què el coneixen els veïns i doncs relacionar-se amb ells d'una manera molt més senzilla, per sobre de la tanca del jardí o trobant-se al carrer, doncs viure en una ciutat densa és diferent, tot que perquè et veus molt menys i però estaria per, bueno, us haurien de calibrar diferents factors, Jo no estic molt segur que això pot tenir valors socials positius, no dic que tot això no sigui positiu, però no sé si més sostenible socialment, Perquè això, clar, en quina mesura ho fas extensiu a l'Eixample. En l'època que es projecten els Eixamples tenia aquell sistema socialment tan sostenible que era dir, el principal viuen els senyors i després a mesura que els nivells de renta baixen doncs vas pujant, no? I puges més escales, però a la porta al carrer es trobaven tots, diguéssim, no? I això és una barreja d'una diversitat urbana que és una base de sostenibilitat social grossíssima, no? La que crees unitats veïnals estàs creant àrees molt homogènies en termes de classe, de formació, d'edat, etc, que no sé si un avantatge, que no la nego, no queda descompensada pels inconvenients. De totes maneres, hem de pensar que, a veure, que en una, si proclamem la llibertat, tampoc podem pensar en la imposició d'uns models estrictes als que tothom s'ha de, però sí que des d'uns criteris de sostenibilitat territorial es poden primar més unes formes que altres, no? I sobretot procurar que el cost del producte sigui el correcte, no? Perquè si home, viure en una caseta allà i tot això és fantàstic, però normalment no estan interioritzats els costos socials generals que representa viure allà. Doncs si això és un model, com és aquest model pagui els seus costos de transport, de recollida, etc. Però no, tampoc cal pensar que hagi de desaparèixer. I llavors això permet doncs, que la gent més uranya o que li agrada més triar els seus amics i comunicar-se a través del mòbil, doncs pot triar un medi més dens i nominat, i la gent que li agrada més doncs, la convivència veïnal doncs, pot inclinar-se més per altres formes, que això també es dona, diguéssim. Molt bé, doncs. Gràcies per l'atenció.